Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Si veu quin és l'oli d'oliva verge extra afruitat, amb aromes d'oliva fresca, verda o madura, amb una lleugera fragància de poma, de color verd herba i de fulla d'olivera, amb connotacions que recorden diversos fruits, principalment la tomata i l'ametlla verda, i de sabor ametllat, una mica picant i dolç al final? Doncs aquest és el text de l'oli d'oliva del verge extra de les Garrigues. I és que municipis de les comarques de les Garrigues, el Segrià Sud i la part del sud de l'Urgell, són qui poden fer aquest oli. I és que és un oli fantàstic, aromàtic i que combina de meravella amb la gran majoria dels plats. Sobretot, entre d'altres, amb les amanides fantàstiques de l'estiu, de tomata.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Què, us agrada? Clar, com que tothom avui fa festa gairebé, bueno, tothom no, que n'hi ha que treballem aquí. Encara queda gent a Catalunya que treballa. Vinga, però treballeu o feu festa, us prepararem un bon pica-pica. Tenim preparat per començar una miqueta de tuit de l'Imma Puigcorbé, que ens parla de pagesia, de vaques i també de tant en tant d'un bon merder. Des del cellèrrim en Jordi Esteve el tenim preparat ja és allà a l'olivar d'en Jan, clar que sí. I també descobrirem un nou formatge català i sabrem com cuinar-lo, perquè aquest any, ja ho veieu, ràdio i també videorecepta. I qui vindrà avui a fer el nostre bocato di cardinale? En Quim Mates? Ui, avui va ràpid aquest home. Ja té la cassola a punt i gairebé a punt de tastar. Un nou restaurant a la Guia Virgínia és de la mà dels nostres gastrònoms de confiança. I el reportatge, avui us farà venir ganes de viatjar. Acabarem amb les postres de les Terroeles i una cita final, com si sigués aquell bombó de xocolata amb una mica de nous del país, d'aquelles catalanes, Sí, home, sí. Ara no sé si són del Pla de l'Estany. Sí, del Pla de l'Estany, que n'hi ha moltes. Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tenim la Sue aquí, entre fogons. Avui, bueno, més que avui entre fogons, em sembla que entre tractors avui ens porta,
Exactament, la terra d'aquí catalana.
Sué,
hola, Pep, molt bé.
Avui ens portes una dona, una pagesa, que d'avellanes i d'oli d'oliva verge extra en sap un niu.
Bueno, jo crec que és de les que més sap d'aquí de Catalunya, Bueno, és una dona forta,
L'Esther Gomis.
Sí, l'Esther Gomis, bueno, és una pagesa, és pagesa de l'Avellana, ella es considera feminista i és la presidenta de la DOP d'Avellana de Reus. És membre de la Unió de Pagesos i de Dones de la Unió de Pagesos de l'Associació de Dones del Món Rural. És química de formació i va a retornar a la terra després de quedar-se sense feina amb el seu primer embaràs. Va fundar la marca Carruset, que comercialitza les avellanes, negreta, les ametlles Marcona i l'oli d'oliva verge extra d'Arbequina de la seva explotació agrícola. Actualment, junt amb la seva germana Irene, conrea les terres de la seva família. Presideix la DOP Avellana de Reus per la promoció i consum d'aquesta fruita seca tan preuada al Camp de Tarragona i participa en taules i debats per la visualització de la dona en el món rural.
L'Esther Gomis, aquesta dona que aquí a la Fonda ja l'hem tingut i ens ha explicat tots els ets i uts de l'avellana. Sue Moya, moltíssimes gràcies per portar-nos una nova dona de la gastronomia.
Gràcies, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit.
La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Ben orella dret i tranquil. Això ens indica que té la panxa plena. Bon indicador de que ha trobat la meta de sa mare i que tot va bé i agambarà ràpid. Les pageses hem après a interpretar i a conèixer els nostres animals a través dels mil·lennis.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Joan Roca, cap de cuina del Celler Can Roca. Bon dia.
Molt bon dia.
Per esmorzar, dolç o salat?
Dolç, començo amb fruita i segueixo amb cereals integrals amb cafè.
Carai, tu. Del mar?
Del mar, ostres, les gambes de Palamós és un producte... bé, o d'on siguin, eh? Gambes, gambes que venen als ports de la Mediterrània d'aquesta nostra zona. Jo crec que és un producte extraordinari, excepcional, que sempre que ve algú de fora, doncs, miro de que el provi.
I de la terra?
De la terra, ostres, de la terra, les tòfones, pot ser, no? Tenim aquí a la vall del Llémena molt a prop, tant a l'estiu com a l'hivern tenim bona tòfona, tant l'estivium com la melanosporum surten bones per aquí a prop.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Plat preferit a l'hora de sopar? M'agraden els ous ferrat, amb pebrots confitats, amb una miqueta de pernil molt finet, amb una llesca de pa amb tomata.
Un vici culinari que puguis explicar.
Vici culinari que pugui explicar. Home, a mi m'agrada molt ser client dels grans restaurants. Fa poc vaig estar, fa dos dies, vaig estar en un restaurant a Cassis, a Villamedín, un lloc fantàstic. Jo t'iria dient, és a dir, aquest és el més recent, però t'iria dient grans restaurants del món on es fa cuina amb majúscules, amb cuiners compromesos amb el que fan, apassionats per la seva feina. Realment, poder anar a restaurants d'aquest tipus és un luxe que a mi m'agrada molt disfrutar.
Si haguessis de dir un personatge de la cuina que et té el cor robat, quin diries?
Un personatge de la cuina que em té el cor robat, probablement la meva mare, la Montserrat Fontaner, que és una cuinera que té 87 anys i segueix preguntant com què ha passat, que avui l'arròs no està bé, que no, ara no està a la cuina, perquè té dificultats de mobilitat, que hi seria si pogués, perquè és inquieta, i s'ha passat tota la vida cuinant i fent feliç a la gent, cuinant coses molt senzilles i molt humils, però amb una transmissió d'afecte i de carinyo cap a allò que fa i cap a la gent per la que ho fa, que és extraordinari.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Un sabor o aroma de la... Bueno, jo quan arribava de l'escola a Can Roca a les tardes sabia el dia que era per l'olor que feia la cuina, no? Perquè com que hi fèiem un menú, que ara fèiem un menú i cada dia hi havia unes certes coses, no? Els dimarts a la tarda fèiem flams per tota la setmana i per tant feia olor de pell de llimona i canyella, no? I el dimecres feia olor de la carn dels canelons, no? De la carn allò d'aquella farsa de canelons amb molta ceba que hi posava la mare, que era boníssima, una miqueta de fetge, amb carn de porc, carn de vedella, no? No, aquella olor dels canelons. El dijous fèiem una gran cassola de sofregit, no? I molta ceba que ens anava allò coent molt a poc, eren dos sacs de cebes, amb una sola cassola, imagina't, doncs, tot allò que donava de si, el que calia anar-ho remenant tota la tarda, no? I, per tant, aquestes olors m'acompanyaven a la meva infància, i és cert que sabies el dia que era quan arribaves de casa, quan arribaves de l'escola, per l'olor que feia la cuina, perquè vivíem en el restaurant, clar.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure el cel?
Ostres, a mi m'agrada, pues, tornar al mar, i el que et deia, pues, pot ser una gamba, no? Xuclar el cap d'una gamba a la brasa, precisament, no? Pot ser això. I també, recentment, ara estem tornant a utilitzar a casa les anèmones, no? les ortiguilles, que en diuen al sur, i que aquí no hi ha molta cultura, però que és un producte excepcional que a mi m'encanta, fregit, o inclús les garotes a l'hivern, no? Que també és quelcom que m'agrada molt.
I un producte que no suportis?
Ostres, un producte que no suporti. Bé, ens agrada tot, en els cuiners som força curiosos, jo crec que ens agrada gairebé tot el que les altres cultures mengen. Però clar, quan voltes pel món et trobes coses que costa més, no? Jo ara vaig estar a Mèxic, a Coyoacán, que hi ha un mercat extraordinari, i caram, hi havia serps, no? Hi havia serps fresques, no? Per allò que la gent se les emportava per cuinar, no? Aquest tipus de coses que costen per una qüestió purament cultural, no? I que vaig provar, perquè els van cuinar, i costa més per aquesta barrera que moltes vegades tenim les persones que estem, doncs, dins d'una cultura determinada en què hi ha coses que no les contemplem per menjar. I, per tant, aquestes coses, quan voltes pel món i a Filipines, doncs, a Manila et fan menjar un ou a mal estat de gestació, no? Que hi ha el pollet formàtic, allò per ells és una delicadesa i que tu et xoca i costa molt provar-ho. Ho acabo provant gairebé tot, excepte Corea alguna vegada, que en fi, que no... Clar, allà mengen gossos, cuinen gossos, això és, hi ha coses, o sigui, quan hi ha barreres culturals que ja no he traspassat, en aquest cas, per exemple, això, no? Però la resta, gairebé tot, tot i que no siguin coses que tinguis ganes de tornar provant.
Va, per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costelles a la brasa.
Sí, són bones, eh?
Sí, home, i tant que sí.
Joan Roca, moltes gràcies.
Molt bé, un plaer reveure'm.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Quim, què farem avui?
Els calamars.
M'encanten.
Farcits.
Oh,
sí.
Porten feina els calamars farcits, eh?
Sí, sí, sí. Però, de fet, si en fem per poca quantitat, doncs bé, tampoc és com qualsevol altre plat.
Home, però quan ens hi posem, ja ens hi posem bé, vull dir.
Ah, sí, també.
Ja no és per fin de 4, no?
No, en podem fer 8.
Ah, bueno, 12 o 16.
I més, sí, sí.
Això. Escolta, a veure, ja, comencem. Primer de tot, calamars de la mateixa mida.
Sí, això sí. És important, que més o menys siguin bastant iguals, uns 15-20 centímetres.
Pel farcit, què ens fa falta?
Podríem fer servir una picada com si féssim unes mandonguilles.
Perfecte, una mica de carn magre, doncs.
Carn magre.
Cansalada.
Hi posarem una mica de panxeta i després hi posaríem l'ou, el pa torrat, sal i pebre.
Sí, carn magre i panxeta parts iguals.
Sí,
ou,
sí.
Ou, pa ratllat.
Sí, 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 suficient.
All i julivert també.
Queda bé. Sí, sí.
Perfecte.
També.
Això
I bé. Queda perfecte.
I aquí amb el calàveres què fem? Hi posem, diguem-ne, les aletes i allò, les potes,
sí.
També per picadet?
Sí, sí, jo el que faig és, un cop tinc el calamar net i les potes i tal, ho pico tot molt petit i ho barrejo amb la carn.
Molt bé.
I així, a més, queden molt més gustoses i més tendres. I queda perfecte.
Emplenem el calamars.
Emplenem el calamars amb aquesta picada i les potes, tot a dintre.
No gaire plens, perquè si no llavors
no,
es rebenten.
No, després
es
rebenten.
I posem l'escuradents?
Sí, això sí, perquè si no ens sortirà tot.
Molt bé. I què? Què més fem aquí? Ja.
Després, en aquí, o sigui, jo el que faig és que un cop els tinc ja a punt de coure, els poso un raig d'oli a la cassola, després hi poso els calamars i els enrosseixo una mica, poca estona, i ja hi poso el sofregit.
Molt bé.
Una cullerada de sofregit, aproximadament, que ja tenim preparat.
Ceba i tomata.
Persona, i després un parell de cullerades més de tomata, també.
Bé,
també hi queda bé.
Ceba i tomata, fantàstic.
I després els faig coure una estona. Quan ja els tinc cuit, hi poso ja... Jo sempre normalment hi solo posar fumet.
Fumet.
Faig un fumet suau, que no sigui massa fort, que els cobreixi pràcticament. i mentre es va fent el xup-xup, doncs ja vaig coent les mandonguilles també, perquè normalment amb la quantitat de carn que sempre hi poso, jo sempre procuro que em quedi una o dues mandonguilles per calamar.
M'agrada això, el calamar farcit amb mandonguilles.
Sí, perquè així es queda més complet.
Ah, bé, m'agrada això, m'agrada.
Normalment, calculant 100 grams per calamar, sempre en sol sobrar una mica, i després aquest sobrant és el que fas la mandonguilla.
Ai, que bé, val? Això.
I queda perfecte. Després, un cop ho tenim ja les mandonguilles que els hem fregit, els posem tot junt amb el calamar, i després aquí ja hi podem posar-hi la picada.
Picada, què? A veure, all, julivert...
Julivert, les
carquinyolis...
Avellanes, podem posar carquinyolis o unes torradetes...
Molt bé.
All i julivert també una mica, i després també hi poso una mica del fumet que he posat en els calamars perquè quedi més gustós també. I després ja, bé, total, tirar-li per sobre, 5 minutets més i els calamars estan a punt d'emplatar.
I tu hi poses una mica de melsa, per exemple, si hi ha algun calamar que em porta?
Jo no n'hi poso mai perquè després trobo que m'ha quedat un pèl massa fort.
Jo...
Però queda poder massa potent.
Clar,
no?
Clar, clar.
I en canvi així es queda més suau.
Escolta'm, quatre bolets també els hi podríem posar aquí, si en tenim.
Oh, potser sí. No? No ho he fet mai jo, però no? Segur que queda bo.
Home, doncs mira, provem-ho, no?
Provem-ho.
Farem la prova, tu.
Què tal surt d'aquí? Ho veurem.
Fantàstic. Quim Mates, uns calamars farcits amb mandonguilles, pilotilles i bolets, sí. Si voleu.
Exacte.
De meravella, però això sí, sobretot, tapem la cassola.
Ah, sí.
I demà la rescalfem.
Millor.
Moltes gràcies.
A reveure.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I una vegada més, el nostre gastrònom de confiança, l'Òscar Gómez, l'Starbase, aquell home que li encanta escriure i li encanta tastar cosetes, el nostre tastaulletes, per omplir una nova pàgina de la Guia Virgínies de la Fonda de Catalunya Ràdio. Òscar, com anem?
Molt bon dia, Pep, anem estupendos.
Has vist quina presentació t'he fotut avui, no?
Sí, ara m'he quedat una mica tallat, per això no sabia què dir de com anàvem, perquè m'he quedat impressionat i ara com enganxo amb tot això?
És que sospito que avui ens portaràs a un altre restaurant d'aquells, allò que ens poses una bona etiqueta a la Guia Virgínies.
La veritat és que avui anem a un gran, gran clàssic de Barcelona, Cal Isidre.
Cal Isidre, aquí hi ha història, hi ha tradició, hi ha solera aquí,
Total, mira, jo, a mi Cal Isidre una de les coses que més m'agrada explicar és que jo m'he trobat diverses vegades, en primera persona ho he vist, comprant els cuiners de Cal Isidre a la boqueria. Concretament, menuts, a la parada Menuts Rosa, diverses vegades. Quan trobes uns cuiners d'una casa com aquesta, comprant en el mercat, això ja t'indica molt per on van les coses en aquesta cuina.
Escolta, amb això del Menuts, un dia n'haurem de parlar. Haurem de... Mira, et convoco per parlar a Menuts Rosa de Menuts.
Oh, doncs seria meravellós perquè realment és una parada a la que li tinc estima i admiració.
I de ben segur que, a més, podem parlar d'olives, que sé que també ets molt fan de les olives, tu,
Sí, a ben a prop hi ha el Francesc i tenen una parada d'olives també fantàstica i sóc molt fan, la veritat que sí.
Vinga, va, no ens despistem. Què menjarem a Cal Isidre de Barcelona?
Mira, a Cal Isidre fa més de 5 dècades que prestigien la cuina tradicional en grau d'excel·lència. És una cuina burgesa, no és barata perquè fan servir un producte de molta qualitat, per tant, has d'anar una mica preparat amb la butxaca. L'Isidre Gironès, la Montserrat Salvó, el van obrir al restaurant. Ara el porta la seva filla, la Núria Gironès, amb una visió una mica més contemporània, i trobarem, per exemple, remenat de moixernons amb espàrrecs, canaló de cranc reial, fan un impecable canaló clàssic de tres carns, l'esqueixada, que important és trobar esqueixades i escabetxos als restaurants d'aquesta ciutat. Està molt bé els ceviches, molt bé els tiradets, però han de tenir esqueixades també, per favor. O el tartar d'Aurada, que fan en homenatge a Casa Gatell, que és un restaurant històric de Cambrils que va funcionar durant 97 anys. Malauradament, ara ja és tancat, però ells fan aquest tartar en homenatge a aquest restaurant històric de Cambrils.
Déu-n'hi-do, que bé, que bé. Escolta, aquí també és un d'aquells llocs que hi pots menjar bones postres,
I tant. A part de que tenen uns colants d'impressió, també fan torrades de Santa Teresa. I n'hi ha alguns que sempre que podem demanem torrada de Santa Teresa, digue-li torrada de Santa Teresa, que és com li diem, digue-li torrijas, si vols fer una mica més així, però jo, si n'hi ha, sempre me les demano.
Doncs entra a la nostra guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Ca l'Isidre de Barcelona. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada gran.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I quan arriba aquesta sintonia, el nostre tècnic, en Dani Jiménez, ja es posa el davantal i preparat per la cuina per fer una recepta ben làctica. I avui ens n'anem, avui ens anem a la muntanya. Una miqueta, eh? A Formatges Muntanyola, que allà hi tenim l'Anna Prado. Anna, bon dia, com anem?
Hola, bona tarda, Pep.
Què, l'estiu, com va? Caloreta?
Bé, una mica de caloreta, però, bueno, anant-la passant.
Exacte. A veure, et proposem un repte. Avui tenim ganes de fer una salsa d'origen medieval que ja surt en el primer llibre de cuina, el llibre del Sant Sobí, l'Almadroc. Necessitem un formatge que tingui una mica d'allò de gust, que hi vagi una miqueta, que sigui duret, que es pugui ratllar. Quins hi proposaries, Anna?
Doncs, bueno, pel que comentes i dintre de les 13 referències que elaborem des de Formatges Muntanyola, potser penso que pel que dius seria el lúpulus.
Ah, i aquest, que sigui lúpulus, això té alguna cosa a veure amb cervesa?
Exactament. El lúpulus és el nostre formatge amb escorça rentada. I el que li fem és això. Un cop hem acabat el procés d'oreig i de més, durant 6 setmanes consecutives hi fem uns banys amb cervesa.
Diu, formatge de vaca, el lúpulus?
En aquest cas, sí. És un formatge que elaborem amb llet ecològica de vaca.
Déu-n'hi-do. Un formatge d'aquests podríem dir que és un tipus serrat, el lúpulus?
A veure, potser per com acaba sent la pasta no és tan dura com un serrat, però, bueno, aniria una miqueta més cap aquí.
Perfecte.
És un formatge de pasta premsada.
Genial. Escolta, i és d'aquests que ratlla bé, no?
Sí, pot ratllar molt bé i, de fet, de dintre dels que nosaltres tenim, més el que potser per cuinar i per menjar en calent, queda molt millor.
Fantàstic. Doncs ens va de meravella aquest lúpulus de vaca, de Muntanyola, per fer aquest almadroc que ja veuràs. Res, una miqueta d'all, un bon raig d'oliva verge extra, el formatge i una miqueta d'aigua tèbia, farem aquí una crema, aquest almadroc d'origen medieval, que no sé si t'agradarà més acompanyar-lo amb unes bones torrades o amb unes costelletes de xai.
Doncs no ho sé, perquè ho provarem, sona molt bé amb totes dues opcions.
Doncs va, mira, en Dani que es posi ara, mentre anem fent el programa, a ratllar el lúpulus i d'aquí una estoneta ja ho penjarem a l'Instagram. Moltíssimes gràcies, Anna.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Avui toca a prop del mar. Bé, des d'aquí el mar no el veiem. Estic entremig d'un mar d'edificis. Jo sempre dic allò, hivernacles, que moltes vegades quan un diu hivernacle pensa en un tipus de cultiu a vegades que no el tenim controlat. No, pot pensar en un cultiu industrial i això no vol dir res. És a dir, molts pagesos i pageses també tenen hivernacles a casa seva. I el fet de l'hivernacle fa un tipus de cultiu, o d'una manera. Ara en parlarem, perquè vaig a buscar aquí una parella que de tomates o tomàquets o tomàtiques en saben un niu. A veure si els veig per aquí, la gent de Campuixic. Mira, sí, ja ho veig. Marta, Francesc, què tal?
Hola, bona tarda, Pep.
Bona tarda.
Què tal, com esteu? Fa calor aquí, eh?
Una mica.
Sí, Entrem encara en farà més, ja veuràs.
Sí, no? Jo deia un mar d'hivernacles, clar. Dic un mar perquè jo no havia vingut mai aquí, però cada vegada en queden menys.
Sí, Pep, bueno, a poc es va reduint la zona que hi havia antigament de cultiu, però aquí, com veus, encara quedem uns quants pagesos que mantenim els hivernacles, com bé estaves dient.
Vosaltres sou molt joves. Quan fa que us dediqueu al cultiu de la tomata?
Nosaltres, com a Campoixic, portem 5 anys i jo ja vinc de família de pagesos. Llavors fèiem cultiu de temporada i fa 5 anys ens vam decidir especialitzar amb el tomàquet només.
Només amb la tomata? Clar, la tomata la veritat és que és una, podríem dir, de les verdures, ara podríem dir hortalisses, podríem dir fruita, no? Que jo crec que agrada més a tota la gent, no? I que, de fet, avui en dia, tot i que sempre diem que la tomata aquí, el seu millor moment és l'estiu, vosaltres ja gairebé en teniu tot l'any.
Sí, Pep, de fet, com et comentava el Francesc, ell s'havia dedicat sempre a l'empresa familiar pagesa i un dels seus productes ja més destacats era el tomàquet, precisament per això, perquè nosaltres la cultura mediterrània valorem molt el tomàquet i el que és el punt de venda que tenim, que és a Mercabarna, el client sempre ho ha valorat molt. I quan vam començar el projecte, perquè tot això va ser una mica al principi una bogeria, perquè jo venia del món del màrqueting i ens vam juntar els dos, li vaig dir seria molt interessant que ens especialitzéssim en un producte en concret i clar, en seguida va sortir el nom del tomàquet i a partir d'aquí també vam veure que hi havia una oportunitat molt gran de poder oferir-lo tot l'any i no només de temporada. Per això vam desenvolupar tot el sistema que tenim vigent avui en dia.
Tu que vens del món del màrqueting i has fet el traspàs cap a la pagesia, com el tens aquest? Com el vius aquest fet?
Bueno, al principi va ser, no et mentiré, com em va venir com una bufetada parlant clar, perquè clar, jo havia estat a una empresa farmacèutica i el màrqueting el treballàvem pues, amb unes estadístiques, bueno, vull dir, tot era molt pautat i clar, jo vaig venir aquí volent implementar, diguéssim, els meus recursos de sempre i em vaig haver d'adaptar moltíssim a totes les dinàmiques, tant de la producció com la venda. Clar, aquí no és una fàbrica que et surtin 1.000 sabates o 1.000 productes i pots vendre'ls, no? Aquí t'has d'adaptar, que depèn d'unes condicions climàtiques, depèn d'uns virus, unes plagues, i per tant oferta i demanda és gairebé, et diria, impossible que coincideixin.
Sobretot quan tens un producte que el vols gairebé tot l'any i que, en canvi, ja saps que des d'un punt de vista de natural la tomata no és de tot l'any, no? Llavors, bueno, s'ha de fer, com sempre dic jo, és a dir, s'ha de fer enginyeria pagesa.
Sí, bueno, aquí el secret, el que fem és recreem el clima que necessita el tomàquet, el recreem durant tot l'any a dins de l'hivernacle. Quan necessita temperatura s'escalfa, si necessita més hores de llum li donem, o bueno, li donem tots els factors necessaris perquè sempre estigui en les condicions òptimes.
I què et van dir a casa quan vas dir, no, mira, sabeu què, en lloc de fer Macedònia només farem un producte?
Bueno, quan els hi vaig dir que només faríem un producte, em van dir que, bueno, s'ho van rumiar una mica, i quan els hi vaig explicar com ho voldríem fer, em van dir que estava boig.
Normal, no? Això, aquestes coses, a vegades... Clar, és que el món de la pagesia sempre ha sigut un món, sempre, jo sempre dic, d'una mica, no? Una mica d'això, una mica d'allò. A les cases de pagès sempre hi ha hagut allò, un cirerer, un parer, dues pomeres, no posar allò que diuen tots els diners al mateix cistell.
Sí, clar, el que no entenien era que, bueno, que en èpoques d'hivern o que el temps no acompanyava, com es produiria el tomàquet si és un producte d'estiu o de primavera. Llavors, bueno, ha fet falta pues, molta enginyeria, com dius, molta inversió i molta recerca per aconseguir arribar fins aquí.
Clar, t'havia una cosa que moltes vegades hi ha molta gent que té a la ment, no?, que quan parlem d'un pagès o una pagesa ens pensem doncs, que tot ha de ser allò idíl·lic, no?, com una cosa d'anunci, no? I hi ha una pagesia, podríem dir, diferent, no?, una pagesia que ja no vas a mirar només que tinguis una miqueta de tot, sinó com vosaltres que us centreu en una cosa com és la tomata, que llavors aquí els esforços han d'anar molt més enllà. És a dir, ja estem parlant fins i tot moltes vegades, jo encara no ho sé si n'hi ha aquí, però de robotització, d'intel·ligència artificial, etc. No?
Bueno, el nostre cas en concret, el fet de tenir hivernacles intel·ligents que sempre s'adapten a la necessitat de la tomaquera, perquè volem mantenir no només una disponibilitat, sinó una qualitat del fruit. Llavors, és com deia el Francesc, que sempre han d'estar a les seves condicions òptimes. Llavors, l'hivernacle s'autoregula. No és que tinguem un robot en si, però va tot amb un sistema centralitzat i la tecnologia és el que permet que, mesurant sempre els resultats de l'aigua que surt de la tomaquera, la temperatura a la que està, tot això, doncs, és com si fos un sistema no, vital de la tomaquera en si. Llavors, clar, aquí ja, com deia el Francesc, va haver-hi un any sencer de molt prova i error inicial. Ell feia, bueno, és que al Francesc li encanta perquè, si no, evidentment, ja no ens dedicaríem a això. I ho viu molt i vam inclús fer viatges a Holanda perquè allà, clar, si, allà per les temperatures que tenen sí que s'han vist obligats a fer aquest sistema. I d'allà hem après moltíssimes coses.
Va, anem a veure tomates?
Som-hi.
Clar, tomates, tomàquets, vosaltres que sou de Barcelona, tomàquet, no?
Nosaltres som de tomàquet.
Exacte, tomàquet. Però bueno, ens agraden totes les paraules, eh? Vull dir que...
Doncs va, anem a veure les tomates. Passejant per aquí, a punt d'arribar a l'hivernacle número 4, que és on entrarem. Veig que aquí teniu una mica d'aigua amb dues muntanyetes. Què és això, Francesc?
Això és, es diu bedent sanitari i el líquid que hi ha és desinfectant per poder desinfectar les rodes de totes les màquines que entren a dintre de l'hivernacle.
Clar, perquè quan feu només un tipus de cultiu, totes les, podríem dir, prioritats que heu de tenir per vigilar que no us entri cap tipus de lloc que qualsevol persona pugui entrar aquí amb qualsevol cotxe o un animal, no? Que sobretot estigui tot controlat.
Sí, hem de controlar molt els accessos per tot el tema de, sobretot dels virus de les plantes, perquè bueno, ens hi juguem l'any.
Clar, perquè aquí si un es posa malalt, s'hi posen totes.
Sí, sí, clar, això quan comença, quan entra un virus a dins d'un hivernacle, comença per una planta i en cosa de 3-4 setmanes ja està tot per llançar.
Ja ho tenim liat. Bueno, a veure, ja, aquí, amb aquests espais, aquí aquesta porta fantàstica que tenim, Marta...
Estàs preparat?
Bueno, preparat per què? A veure, jo estic preparat per veure tomates.
Aquí entrem en un clima tropical, ja t'aviso.
En sèrio? A veure. Ostres, sí que és un clima tropical, eh?
Sí, sí, pensa que a l'hora punta, com estem ara, podem arribar a temperatures de 38, 39, inclús 40. A més, com que posem humitat per les plantes, doncs encara aquesta sensació s'accentua.
Clar, jo ara aquí veig les tomateres que els comencem a veure per aquí i, clar, ara hauríem de començar a parlar potser de varietats, no? Després parlarem del cultiu, però, clar, treballant, diguem-ne, amb tomates gairebé tot l'any, jo no sé com ho feu això, és a dir, com és el vostre dia o com es comença un cultiu com la tomatera anual?
Bueno, al final el que fem són, tenim cicles que els allarguem tot l'any del tomàquet, és a dir, plantem un cop l'any i anem allargant la planta bueno, durant tots els mesos de l'any i anem collint sempre, i tenim uns altres cicles que fem cicles molt curts de 3 mesos i anem fent molta rotació de plantes.
Suposo que vosaltres treballeu amb moltes varietats, perquè n'hi ha algunes que s'han posat molt de moda els últims anys. També n'hi ha, us haig de dir, no sé si en teniu vosaltres, d'aquelles de jugar a tenis.
Bueno, el tema de les varietats també va ser una discussió inicial perquè, bueno, habitualment els pagesos fan moltes per tenir el que dius ara, no? Està molt de moda, jugar molt amb els colors, molta tipologia. Nosaltres ens vam centrar inicialment només en cherry. Llavors, a partir d'aquí, quan vam veure que funcionava el cicle llarg amb el cherry, com ha dit el Francesc, no és fàcil poder allargar la vida d'una planta durant tots els mesos de l'any. Llavors, bueno, ara veuràs els hivernacles que anem estirant la planta que arriba a fer 12 metres. Clar, no és lo habitual. Llavors, no totes tenen la capacitat d'aguantar aquest cicle. Llavors, després vam provar-ho amb un tomàquet rosa, un rosa de maní ple, i després amb una prova que vam fer nosaltres, una varietat nostra que li vam dir dark, perquè el color és fosc. I ara, bueno, puntualment fem altres varietats. L'any passat vam fer un pebroter que va sortir votat pel consumidor final, vam fer com un tipus de tast entre el consumidor, i tomàquet branca. Però vull dir, no som de fer moltíssimes varietats, sinó les que realment veiem que podem fer una qualitat i allargar la vida aquesta de la planta.
Quina és aquesta varietat que tenim aquí en el número 4?
Aquesta varietat és el rosa. És una varietat que portem fent-nos, reproduint-nos la llavor nosaltres des de fa molts anys. Això era una varietat de quan el meu avi era jove, que sempre l'hem anat guardant i, bueno, surt molt bo.
Home, Déu-n'hi-do. Clar, avui en dia, per exemple, que de tomates hi ha tanta hibridació, no? de tomates diferents, la tomata rosa, per exemple, la tomata de Montserrat, avui en dia ja podríem parlar de moltes i ja no sabríem, podríem dir, quina és la primogènia. Però, clar, això que m'acabes de dir ara, vosaltres mateixos us guardeu la llavor d'un any per l'altre? Això és interessant, eh?
Sí, això no és híbrid, això és una varietat autòctona, és una varietat doncs, d'aquí, de Catalunya, de fet, i el que fem és anar seleccionant les plantes que ens agraden més, tant com surt el fruit com la vegetació de la mateixa planta, i anar seleccionant aquestes plantes doncs, anem enfocant la varietat que es vagi desenvolupant cap a on nosaltres volem.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això. Veus aquestes plantes que fan 2 metres i dius, hosti, i una tomatera d'aquestes... quan dona al llarg, podríem dir, de la seva curta vida, no?
Sí, aquestes plantes, de fet, al no ser híbrides, no són plantes molt productives. Estem parlant que aquestes plantes produeixen 3 quilos, 4 quilos, com a molt. No estem amb plantes de 8, 10, 12 quilos. Llavors, bueno, nosaltres preferim produir menys quilos i de millor gust que no molts quilos i que, com has dit abans, que siguin tomàquets d'aquests de jugar a tenis.
Clar, aquesta és una de les coses importants, no?, de les tomates, que moltes vegades, avui en dia la gent, si estem parlant de consum, com que la gent està acostumada a menjar tomates tot l'any i a vegades no sabem d'on ens venen, ni quan, ni res, ni com, però el gust és molt important amb la tomata i això poder enflairar una tomata d'aquestes, això sí que dona gust.
Sí, Pep, de fet, és una de les coses que valoren més els nostres clients. Treballem en botigues especialitzades, doncs, principals mercats municipals, fruiteries o botigues més gourmet, i és el que ells també expliquen als clients finals, que no és el mateix tenir un tomàquet que vingui, no sé, m'invento, d'Almeria, del nord d'Europa, el que sigui, que pugui venir al mes de desembre, que no aquest, que no estan acostumats a que sigui d'aquí, no? Però quan ho expliquen i expliquen com ho fem i com treballem, doncs la gent realment veu la diferència, perquè les propietats organolèptiques del tomàquet són totalment diferents, o sigui, la pregunta típica és, però ara a l'hivern, diu, això no deu tenir el mateix gust, diu, ens hem d'esperar a l'estiu. Dic, prova'l, perquè a més a l'hivern tenim el factor favorable, diguéssim, que el tomàquet es conserva molt bé un cop el collim de la planta, perquè, clar, en ple agost, al cap de, sempre ho diem, al cap de 2-3 dies el tomàquet no comença a fer-se una mica més sucós, i en canvi a l'hivern els podem conservar superbé, i la gent, doncs, al·lucina realment amb el gust que podem donar el tomàquet en aquella època de l'any.
Clar, ara a l'estiu hi ha molta gent que té tomateres a casa, que fa les seves tomateres, gent fins i tot que en el seu petit, diguem-ne, balconet hi té una o dues tomateres. I hi ha una cosa molt curiosa que a mi sempre em passa, ara us explicaré una petita anècdota, que en família sempre dic, ostres, jo sempre havia sentit a dir que les tomates no es poden posar gaire juntes perquè, si no, fan les tomates més petites. Veig que vosaltres, Déu-n'hi-do, no sé què hi ha, un metre entre... No, mig metre entre tomata i tomata, no? Tomatera i tomatera.
Una mica menys. Nosaltres estem plantant a 2 plantes metre quadrat. Al final, com que ho mirem per metres, les tenim més juntes i tenim els passadissos més amples per poder treballar més còmodament.
Escolteu, i aquí suposo que hi deveu passar-hi allò... Jo no sé si passeu una vegada al dia o dos, perquè, clar, les tomates van madurant com van madurant.
Sí, aquí passem cada dia. Cada dia al matí la primera tasca que fem és la recol·lecció i després bueno, ja fem les feines d'encaixar o les feines culturals que hem de fer aquí al camp, que també en són moltes.
Clar, hi ha una cosa molt important amb tot això de les tomates, no? Que sempre diuen els cuiners i les cuineres, diuen, ei, les tomates, que no m'entrin a la nevera, no? Que perden el gust. Això què hi ha de cert? Què creieu vosaltres? És a dir, la tomata que no passi per nevera és una tomata que és més gustosa? O la tomata, diguem-ne, que entra a la nevera, li marxa el gust i li torna? Com va?
Bueno, Pep, doncs en aquest cas el mite és totalment cert, perquè hi ha molts estudis que ho demostren. Els tomàquets tenen unes partícules que es diuen volàtils, que quan es posen en fred es paralitzen, i aquestes són les partícules que els donen el gust, de fet. Per tant, com més temps estigui un tomàquet a una càmera frigorífica, més gust anirà perdent. Si bé és cert que nosaltres recomanem mantenir-los fora, és veritat que, com dèiem abans, en ple agost, on el tomàquet es comença a desfer per la pròpia calor, doncs, inevitablement l'acabaràs posant a la nevera. Però, si volguéssim tenir un tomàquet amb el gust més pur, seria collir-lo de la tomaquera ja ben madur i menjar-te'l. Això seria l'ideal.
Tot el que podem fer és, guita, comprem tomates que estiguin madures i les que no ens arribem a menjar, sofregit de tomata, no?
Això és el que fem nosaltres a casa, esclar, però també entenem que hi ha gent doncs, que vol aprofitar el cicle del tomàquet i aguantar-lo uns dies a la nevera i tampoc passa res, vull dir, es pot perdre si ho tenim durant setmanes. Que per això també jo insisteixo molt quan em diuen, ostres, però per què aquest tomàquet que compro no té gust? Clar, pensem que quan ve de l'altra punta del món ha hagut d'estar molt de temps en una càmera frigorífica per poder arribar aquí en les condicions correctes i encara aquí arriba verd, o sigui que encara farà la maduració fora de la planta, que això és un altre dels factors que li treu molt de gust.
La tomata ha de madurar la planta.
Exacte. Si volem que tingui gust, el primer de tot és collir-lo en el punt de maduració òptim, o sigui, ha d'estar amb color a la planta, i després, bueno, el tema del fred és el segon punt, però el punt més important de tots és que estigui madur a la planta.
Francesc, allò que sempre diuen ara que estem a l'estiu i que hi ha molta gent que diu a veure com ho hem de fer amb això de les tomates perquè ens surtin bé, ens surtin grosses, jo sempre he sentit a dir que les tomates tenen xupons. Què és això dels xupons?
Mira, els xupons són el que nosaltres li diem fills, és el que és té la tija principal i pels costats entre la fulla i la tija principal surten com uns altres, com uns altres ulls de la planta, com una altra punta. I allò també fa flors i és com una altra planta. Doncs allò és el xupon. Allò s'ha de treure.
Perquè si no es treu...
Agafa tota la força de la planta i els tomàquets faran molts tomàquets, però seran tots petits.
Ai, senyor. Escolteu, aquestes tomates fan molt bona flaire. Anem a buscar una altra varietat de tomates?
Vale, anem a veure el xerri ara.
Sortim d'aquí del número 4 i anem cap a un altre hivernacle, però veig que aquí hi tens uns ordinadors plens de pantalles. Què és això, Francesc?
Aquí amb el que fem aquests ordinadors és controlar tot el clima de cada hivernacle, el rec, bueno, totes les condicions. El que us ha explicat la Marta abans, que hi ha un sistema intel·ligent que ho controla tot, doncs des d'aquí ho podem supervisar. I també ens podem connectar des de qualsevol lloc del món en aquests ordinadors, per si estem fora.
Sí, vosaltres podríeu estar de vacances i dir, ei, aneu cap allà, que allà la temperatura és una mica més alta.
Sí, sí, de fet, quan algun paràmetre se surt de lo normal, ja em truca el telèfon també, perquè em connecti, llavors per mirar què passa, truca aquí, a veure qui hi ha i que ho solucioni.
Només et faltaria que et digués que la millor hora per collir les tomates sigués a la nit, no? Que de fet potser sí, no, per temperatura?
Home, ara aquest temps sí, perquè durant el dia... Ja, com pots veure, calor en fa.
Déu-n'hi-do. Doncs vinga, va, anem cap a veure aquestes tomates. Clar que hi ha una cosa important en tot això que dèiem abans. Hi ha tomates que estan més de moda que unes altres i em deia la tomata de branca, no la tomata de penjar. Aquesta, avui en dia, ara que fins i tot a la capital de la península de Madrid, Espanya, Madrid, s'han acostumat a fer el pan tomaca, la tomata de penjar té molt de... No? Té molta requesta, no, Marta?
Sí, bueno, de fet, nosaltres anem rebent tots els inputs dels nostres clients i quan els hi vam dir que aquest any fèiem una petita prova, tothom es va posar eufòric perquè en venen moltíssim. O sigui que cada any veiem petites variacions i ara mateix, per exemple, és un dels més forts.
Clar, i després tenim això, ara estem veient aquí, la tomata cherry, no? La tomata cirera, que és aquesta tomata tan petitona, podríem dir que potser és la tomata que des d'un punt de vista, diguem-ne, comercial, és la que veiem més tot l'any, però jo sempre dic que una vegada les has tastat i veus diferències molt significatives amb tomata cirera i tomata cirera, no?
Sí, sí, jo crec que és la varietat que depèn d'on la compres o d'on la menges, pot tenir més variació de gust. Al final hi ha tomàquet cherry que no val res i tomàquet cherry que és molt bo, hi ha els dos extrems.
Clar, hi ha una cosa important aquí, sobretot sempre diem amb la qualitat d'una tomata, sobretot quan la consumim, que és la pell, no? Que la pell sigui fina, que la tomata es pugui mastegar, que no sigui molt aquosa, que sigui molt carnosa. Això suposo que vosaltres també, any rere any, deveu treballar molt amb aquests últims 5 anys.
Sí, la veritat és que sí, bé, perquè és un tetris, perquè realment volem coses impossibles com a consumidors, no? Perquè el tomàquet típic que té la pell fina normalment cau molt fàcilment de la branca, o sigui, es desprèn del cofoi. En canvi, la gent vol que es mantingui molt ferma la branca i molt fresc tot el dia, i clar, són coses amb les que nosaltres no és que fem una feina a la que ja dominem 100% i sempre és igual, vull dir, com dèiem al principi de tot, no estem en una fàbrica, llavors cada any hem d'anar mirant com a més de cultivar tot l'any i amb qualitat, doncs podem ajustar-nos a petites demandes, no? Però clar, això és una feinada i, com hem dit al principi, prova i error, és que això no hi ha un manual, i són plantes, són éssers vius, i segons el que fas, un any poden actuar A i el següent B, o sigui que sí, en resum és tot un repte.
Clar, en percentatges teniu la tomata rosa, teniu la tomata de penjar en petites quantitats, la tomata cirera, la tomata cherry, com diem. Quina és l'última varietat de tomata que heu provat, heu testejat, o que us hagi, diguem-ne, sorprès, sobretot perquè a la gent li agradi?
L'última varietat que hem fet ha sigut el Dark, una varietat que és 100% nostra. És una mescla entre un tomàquet rosa i un raf, i la gent està reaccionant molt bé i, bueno, està agradant molt. És un tomàquet gros, ple, amb pell fina, però amb aquesta dolçor característica que té un tomàquet raf.
Ens hi acostumaríem a menjar tomates només a l'estiu, perquè ara que gairebé hi ha molta gent, no, que menja tomates tot l'any, i tot i que a l'estiu, diguem-ne, tenim allò que dius, ostres, ara la tomata és com la que tenim sempre, no? Però ens hi acostumaríem, creieu, a menjar allò fora de temporada que no hi hagués tomates?
Jo penso que sí, perquè al final, quan també parlem, perquè nosaltres tenim la versió del botiguer, no?, i la del consumidor final, perquè també tenim molta activitat a les xarxes i ens contacta directament la gent, no? I tot i que hi ha alguns que només volen producte de temporada, hi ha una mica, o sigui, veus que cadascú va una mica a la seva, i més si és molt fan del tomàquet o no, no? No sé, llavors jo penso que sí, que al final, si valores el producte, t'adaptes, no?, al temps en què ve. Però bueno, amb tot el tema com està tot tan globalitzat, jo penso que no ens quedarem sense tomàquet en cap època, encara no, tot i que no sigui de proximitat.
Heu tingut problemes aquest any amb tot el tema de la sequera? Perquè no sé, quan gasta una planta de tomates d'aquestes que va amb el microgoteig?
Ostres, depèn molt de l'època de l'any, perquè sense exagerar, ara a l'estiu pot gastar 2 o 3 vegades més que a l'hivern, amb les mateixes produccions.
Però és molt diferent que vagi així, com dèieu, per microgoteig, que no pas que reguem, no? Quan jo tinc el meu record quan era petit, que el meu pare em deia, vés a regar les tomates, no? I regaves les tomates i els hi anaves fotent aigua. No, aquest any, diguem-ne, s'ha de vigilar molt el control de l'aigua.
Sí, esclar. A veure, amb el sistema aquest de microgoteig i de recirculació d'aigua, estem estalviant un 90% d'aigua en comparació al típic sistema de regar que era com per inundació, que obries la manguera i s'omplien els socs una estona.
Les tomates, una de les hortalisses, fruites, verdures, diguem-li com vulguem, des de la vessant més, podríem dir, més gastronòmica o més, diguem-ne, més del món de la pagesia, al cap i la fi la tomata, el que valorem molt és la textura, és la dolçor i també és la cuina. Jo no sé si vosaltres sou molt cuiners.
Bueno, dels dos diria que ja sóc jo més, la cuinetes, i m'agrada provar moltes receptes. Bueno, jo sóc una enamorada del tomàquet des de sempre, però quan vaig començar a provar els del Campo Chic, o sigui, els que fem ara, vaig al·lucinar. Llavors faig molta cosa amb tomàquet i m'agrada... I de fet, m'he endinsat molt en la cuina des de que treballem en aquest projecte, perquè valoro molt més, doncs, les propietats organolèptiques de tots, en general, fruites i verdures, sempre anem a comprar a mercat, ens agrada escoltar les històries dels altres productes i jo, bueno, ho gaudeixo molt, la veritat.
Va, quina és l'última recepta amb tomates que has fet?
Doncs mira, l'altre dia em vaig fer una amanida supercomplerta, que li vaig posar com de tot perquè m'agrada molt fer amanides amb contrast de dolç salat i a més fred i calor. I em vaig posar com de tot, amb espàrrecs recent fets, d'espàrrec verd, formatge feta, tota la barreja de tomàquets nostres, ceba així tallada molt fina, tonyina, odú, llavors de sèsam, de girassol, no sé, li vaig posar de tot. I quan vaig fer una mossegada vaig dir... Mare de Déu, diu, aquesta amanida la faré gairebé cada dia per sopar perquè m'encanta.
Déu-n'hi-do, jo crec que si la Marta ha de repetir, Francesc, aquesta amanida, no la tornarà a repetir. Igual és impossible si poses moltes coses.
No, no, jo crec que és impossible. És impossible repetir-la perquè no crec que ni ella sap el que hi va posar.
Francesc, imagina que estem al 2033, d'aquí 10 anys, veient que el present corre tan ràpid... Si agaféssim un diari i hi ha una portada i parla de tomates, i parla de les tomates d'en Francesc i la Marta, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Home, doncs m'agradaria que digués que, bueno, que seguim amb la nostra línia, que continuem fent un producte de temporada bo, que podem continuar produint durant tot l'any i que seguim vius.
Doncs va, anem a mirar, a veure si podem fer tomates tot l'any o si ara a l'estiu... Són més dolces que a l'hivern, no?
Sí, bueno, jo crec que, Pep, tu podràs corroborar que bueno, ara mateix, en les mateixes condicions que altres productes de temporada, però a l'hivern ja veuràs, creu-me, que és igual, exactament el mateix.
Anem a menjar tomates.
La Fonda, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui, una frase del cuiner Ferran Adrià que diu... La creativitat és fàcil, el difícil és tenir la idea. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé en aquesta fonda d'avui. Ja ho sabeu que de una a dues, de dilluns a divendres, ens teniu aquí tot l'estiu. Esperem que us hàgiu passat de meravella. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. Una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la és pels cors més grans ens calparà. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.